Aquest dilluns, avui, es tornen a reunir els sindicats de l'ensenyament amb el Departament d'Educació per intentar desencallar un conflicte que ja fa unes quantes setmanes que dura, que ara fa 10 dies encara no va portar a unes primeres 3 jornades de vaga. Hi ha hagut 3 reunions des d'aleshores, al llarg de la setmana passada, sense acord per intentar desconvocar els 2 dies de vaga que hi ha previstos per demà. Queden aquestes últimes 24 hores per intentar un acord in extremis que desencalli el problema, anava a dir, la convocatòria d'aquesta vaga, si és que realment hi ha marge per aconseguir-ho. A la situació ja complicada que hi havia, s'hi ha sumat des de divendres passat aquest decret, aquest acord fet entre Esquerra, Junts, el PSC i els Comuns inicialment, del qual Junts se'n va acabar despenjant. Diu que el va deixar congelat a espera de més consens perquè tocava o modificava la immersió lingüística tal com havia estat concebuda en el seu moment. Per parlar-ne de tot plegat, ens acompanya aquesta hora una altra vegada al programa la Iolanda Segura, que és la portaveu nacional del sindicat USTEC. Senyora Segura, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos una altra vegada al matí a Ràdio Estel. Avui tenen una última reunió, últim contacte per intentar mirar d'evitar que hi hagi aquestes dues jornades de vaga, les de demà i les de dimecres. I confia d'alguna manera en que es pugui arribar a algun acord d'última hora?
Bé, la veritat és que, home, no som molt optimistes. La veritat és que les nostres postures estan bastant allunyades, eh? No, les propostes que ens arriben del departament no és que siguin insuficients, és que gairebé són inexistents. Llavors, si continuem en aquesta dinàmica, és evident que el conflicte doncs, continuarà i no desconvocarem la vaga. Per suposat, haurem de tornar a sortir al carrer a fer pressió, perquè el que tenim molt clar és que no pensem marxar amb molles. Eh? Volem doncs, mesures prou ambicioses com per solucionar tots els problemes que tenim a l'educació, no? I a més, doncs, el que volem també és que s'acabi aquesta política d'imposicions que instaurada des del Departament d'Educació i portada fins a l'extrem des d'aquesta última conselleria. Nosaltres això no pensem continuar permetent, volem que a partir d'ara les meses de negociació siguin meses de negociació reals, perquè ja portem massa anys doncs, amb unes meses en les quals no es podia negociar res i la paciència té un límit i estem on estem doncs, perquè ja les últimes, diguéssim, circumstàncies han portat a que des de la comunitat educativa diguem prou.
Clar, ara vostè deia que la situació pràcticament no ha canviat o no ha avançat, no? Perquè no hi ha hagut cap proposta substancial que modifiqui substancialment la situació respecte als altres 3 dies de vaga. Clar, aleshores un es planteja, i després de la vaga de demà i demà passat, què? Perquè si no ha canviat res, estem davant d'un escenari en el qual els sindicats tornareu a convocar més jornades de vaga i a tornar a sortir al carrer?
Evidentment, no descartarem res. Si d'aquests 2 dies encara no traiem res en positiu i no aconseguim revertir doncs, les propostes, no? Les demandes que nosaltres portem sobre la taula, és evident que haurem de plantejar més escenaris de mobilitzacions, inclosa la vaga. Ah. Està claríssim.
Quina seria, ho dic perquè veient l'històric, no en el sector de l'ensenyament, sinó en general, diguem-ne, quan hi ha una vaga, cada part defensa el que entén que és lícit, l'acord normalment no és sobre tots els punts. Quan s'arriba a una solució, o difícilment és sobre tots els punts. Quin és el que ara permetria desencallar la situació?
Bé, nosaltres no volem donar detalls de com van les negociacions ni quines són exactament les línies vermelles, perquè, per no distorsionar ni perjudicar el procés de negociació. Però el que sí que tenim clar és que, evidentment, hi ha unes línies vermelles que serien aplicables de cara al curs que ve i la resta podria entrar en una calendarització, però sempre amb un acord ferm i d'obligat compliment. El que no pot ser són promeses.
Per exemple, la no aplicació al curs vinent dels nous currículums, que jo, com hem vist des de fora per com ho hem anat explicant, semblaria que seria l'única cosa en la qual hi hauria hagut un pas, d'alguna manera, de deixar a consideració de cada centre si l'any vinent aplicava ja els nous currículums o no.
Doncs és... això, justament, a nosaltres no ens agrada, perquè el que no pots deixar és la decisió del centre si apliques en els currículums. Justament a nosaltres els currículums no ens agraden. Aquests currículums no volem que estirin endavant, o no en els termes que estan ara proposats.
Però si la majoria de... És a dir, si vosaltres expliqueu que la majoria de docents i de centres no estan a favor del nou currículum i queden en mans dels centres, hem d'entendre que la majoria de centres no els aplicarien.
Això és una... Bueno, això és...
Pregunto, no ho sé.
No, és que això té un perill, perquè ni que ho apliquin 10 centres ja estem generant una desigualtat en el sistema educatiu. És que no es pot deixar, aquestes decisions es poden deixar en mans del centre, igual que tu no pots deixar en mans del centre la decisió d'aplicar o no la immersió lingüística. Això és inadmissible. O sigui, les instruccions han d'anar iguals per tothom.
Uh-huh. Igual... Però la immersió lingüística no es deixa en mans dels centres, no, senyora Segura?
Correcte, sí que es deixa en mans del centre, perquè si se'ls està dient que tu facis el projecte lingüístic en funció de la teva realitat sociolingüística...
Home, però sempre però entenem que sempre hi ha d'haver el castellà, no? Vaja, jo, com a mínim, en el redactat que vaig llegir del decret...
El castellà hi és sempre. El castellà hi és sempre.
Clar.
Ha sigut sempre. Però si tu deixes en mans dels centres en quins termes has de tractar els usos lingüístics en el centre, aquí el que estàs fent és una de dues. Si el centre decideix aplicar la immersió lingüística en tot els seus, diguéssim, tota la seva extensió, es pot deixar al centre i el personal del centre és desprotegit davant de possibles embats judicials. Si tu deixes que... no? O la contrapartida pot ser que el centre decideixi fer moltes més hores de castellà, amb la qual cosa estàs enterrant la immersió lingüística i perjudicant l'aprenentatge de català, que justament és el que s'ha de reforçar, no? I això està recollit en dades que fins i tot el mateix Departament d'Educació va diguéssim, confirmar, no? Va fer els seus estudis, i va veure que aquí la llengua està en perill és el català. Per tant, tu no pots dir això deixo en mans dels centres educatius. Tu el que has de fer és regular una normativa, legislar doncs l'aplicació de la immersió lingüística, situant el català com a única llengua vehicular, i això és el que ha de ser la base dels projectes lingüístics. Per tant, els projectes lingüístics ja han de venir regulats des de la mateixa administració, deixant, evidentment, sempre, perquè sempre es fa un petit marge de flexibilització en funció també de l'entorn, no?, que tens, però sempre donant unes instruccions comunes a tot el sistema educatiu, perquè si no, tu estàs creant una segregació i una desigualtat entre els centres i està segregant l'alumnat també per raó de llengua.
Vosaltres, aleshores, entenc pel que està dient, el que plantegeu és que la resposta a la sentència del 25% ha de ser la desobediència?
Correcte, sí. Bueno, no nosaltres, ho està dient la societat en general.
Sí, no, home, però jo l'estic entrevistant a vostè. Doncs...
Sí.
Jo li puc demanar per l'opinió que tingueu vosaltres, diguem-ne, com a organització, vostè, que ho haureu debatut.
Sempre ho hem dit, que aquesta sentència no s'ha de tacar.
Avui esteu en fals, els mestres i professors, davant d'aquesta sentència? Ho dic perquè des de divendres passat, o si vol des d'avui, diguem-ne que és el primer dia d'escola després de divendres, en principi la sentència del 25% és d'obligat compliment. I a hores d'ara ni el decret del Parlament està clar que pugui prosperar, ni el Departament ha comunicat cap manera de donar resposta al 25%.
Bé, això ara, suposadament, doncs, sí, està com en l'aire, no sabem realment en què pot derivar. De moment es treballa igual... Mira, penseu una cosa, que el que és la immersió lingüística en molts centres ni s'aplica, sobretot a secundària. A primària s'aplica més, A secundària ni s'aplica, que per això tenim el que tenim, que és un retrocés en l'ús del català en els centres educatius. Sobretot això es dona més a secundària. Tenim unes dades preocupants en aquest sentit. I això no és més que una resposta a la situació, diguéssim, de deixadesa del model d'escola catalana, que és la immersió lingüística, de la seva aplicació, no? Si això s'hagués legislat i ho tinguéssim legislat, ho tinguéssim ben aplicat, fins i tot creiem que no estaríem en aquesta situació ara mateix.
Però tenint en compte, senyora Segura, tenint en compte que la nostra societat ha canviat tant des dels anys 80 quan s'aprova la immersió lingüística, jo ara no entro en la qüestió dels percentatges, però no tindria sentit, arribats al punt en el qual estem ara i tenint en compte que la societat i l'escola ha canviat molt respecte als anys 80, que també s'adaptés la immersió lingüística a la nova realitat?
Correcte, sí, és que nosaltres no estem dient que no necessiti una adaptació o una, diguéssim, alguna modificació per adaptar-se als canvis socials que tenim. Està clar, però sempre l'essència de la immersió lingüística hi ha de ser. I el català com a única llengua vehicular hi ha de ser. Més que res perquè és la manera de fer una cohesió social, no?, i donar les mateixes igualtats d'oportunitats a l'alumnat. Perquè el que sí que tenim és una realitat en la qual hi ha una majoria d'alumnat castellanoparlant, sobretot nouvingut, i a aquest alumnat se li ha de donar les mateixes oportunitats de poder aprendre les llengües coexistents en el nostre territori, i això és l'única manera de fer-ho, és posant una llengua vehicular com a única, no? Que és la llengua la que vehicula tots els aprenentatges, això assegurant després l'aprenentatge d'altres llengües, no? Com seria el castellà, que està claríssim que el resultat del nostre alumnat aquí a Catalunya en competència lingüística de castellà són bons resultats. En cap cas, aquesta sentència respon a que tenim un problema no, d'aprenentatge i d'utilització fins i tot de la llengua castellana en el nostre alumnat. Al contrari, més aviat el problema el tenim amb l'utilització del català, no? I és el català el que s'ha de protegir, en tot cas. Així que s'ha d'instal·lar en territoris on hi ha coexistència de més d'una llengua i que són llengües oficials, una ha de ser la vehicular. I la llengua de Catalunya és el català. Per tant, a més, tenint en compte això, que és la llengua minoritzada, hem d'assegurar que l'alumnat aprengui el català.
Vosaltres enteneu que el decret que es va conèixer la setmana passada no garanteix que el català sigui llengua vehicular a Catalunya?
No, perquè Déus dona la porta oberta que en un centre decideixin que sigui el castellà la llengua vehicular. Perquè el que està clar és que no poden haver-hi dues llengües vehiculars. Això és inviable, o sigui, és incoherent totalment.
Aquest debat que estem... Debat, em refereixo a pregunta-resposta que estic tenint ara amb vostè, jo em plantejo, amb el model que hi ha d'ensenyament a casa nostra actualment a la primària i que en principi sembla que algun moment hauria de començar a entrar a la secundària, de treballar per racons, no, de treballar per competències, de treballar per espais, que ja no és una classe magistral, diguem-ne, des de fa molts anys, per sort, en aquest país en la qual els nens callen i el mestre xerra, per entendre'ns. Té sentit tot aquest debat sobre com fer que una llengua o l'altra sigui la llengua vehicular d'una classe?
Doncs sí, igual, té el mateix sentit que tindria si fossin classes magistrals, perquè el que hem d'incentivar justament és que l'alumnat es comuniqui en les llengües coexistents, i el castellà justament és la llengua majoritària i la coneix. Bueno, jo no conec cap alumne que no sàpiga parlar en castellà, i en canvi sí que coneixem molts alumnes que tenen moltes dificultats de parlar català i d'utilitzar-lo assíduament.
El que passa que en aquest model de classe, aleshores, porta el professor, diguem-ne, no només ell haver-se d'expressar en català, sinó intentar que els nens entre ells també parlin català mentre intenten resoldre, no?, un dubte d'un treball que se'ls ha plantejat en aquell moment, de col·laborar o de...
Aquesta és la idea, que en els centres educatius l'alumnat es relaciona en català, que en faci servir, perquè si no, quin èxit tenim llavors d'aprenentatge de la llengua? No? I d'utilització de la llengua, si no l'utilitzen el català. Si la idea és aquesta. I això no suposa cap perill d'aprenentatge del castellà. El castellà el continuaran sabent i el continuaran... Però hem d'incentivar un prestigi i una utilització del català com a una llengua, doncs, amb la mateixa, diguéssim, amb la mateixa benefici, no? El mateix prestigi que tindria la llengua castellana. Que el problema és aquest, el problema és que ara, sobretot el jovent, utilitza més el castellà perquè li sembla que és la llengua més útil, no? És la llengua més, amb més prestigi o amb més utilitat, perquè tots els inputs que l'envolten doncs són, no? I que el motiven i que li criden l'atenció són majoritàriament en llengua castellana. I això el porta fins i tot a l'alumnat catalanoparlant a utilitzar més el castellà. I aquí és on està en perill la nostra llengua. I hem d'incentivar doncs, que, no, que ells utilitzin el català doncs de la mateixa manera no? I de forma habitual i se sàpiguen comunicar en català. I després, això se'n diu democràcia lingüística, que si tu domines més d'una llengua, doncs no? tens la llibertat d'utilitzar la llengua que tu consideris en cada moment.
Els va sorprendre l'aparició del decret i el contingut del decret inicialment aprovat entre Esquerra, Junts per Catalunya, el PSC i els Comuns, on tenien constància perquè sabien que s'havia estat treballant i hi havia hagut consultes o aproximacions polítiques de qualsevol dels quatre partits, perquè clar, això és un acord a quatre, diguem-ne, no? Hi havia hagut aproximació per part d'algun dels quatre partits cap a la comunitat educativa, cap als professors, demanant-los la seva opinió sobre això que s'estava preparant?
No, en cap cas cap d'aquests partits polítics ens han demanat res a la part social, però sí que nosaltres ja ens temíem que la cosa aniria per aquí. Per què? Doncs perquè el senyor conseller és una persona massa transparent i totes les seves accions i les seves declaracions apuntaven en aquesta línia. Nosaltres ja ho veiem venir, això. Això no vol dir que no ens hagi indignat sobre maneres, és evident, i a més, veient que això ha sigut un pacte a quatre, ho trobem, tot i que els Junts sembla que després es va desmarcar a última hora, però ho trobem de jutjat de guàrdia. Però ja, en el moment que el senyor conseller, quan fa les seves declaracions, que li agrada molt anar a cop de premsa no, doncs a comunicar les seves decisions abans de passar-ho per social, que sembla que nosaltres som un zero a l'esquerra, doncs mai s'ha posat a la boca doncs, parlar de la immersió lingüística, de la necessitat d'aplicar la immersió lingüística i de situar el català com a llengua vehicular, com a única llengua vehicular. Mai ha fet aquestes declaracions i s'ha posat mai en això a la boca. Sempre ha sigut amb un discurs ambigu que ja apuntava cap a on aniria aquesta, la seva línia. Nosaltres ja sabíem que acabaria acatant la sentència. Ho teníem bastant clar, la veritat.
Clar, el problema és que abans li demanava, que clar, jo he vist des de fora, els qui queden ara en una posició d'indefensió són els responsables i directors dels centres, no?
Correcte, correcte. Doncs això és el que nosaltres denunciem. Si tu els dius als centres, no, podeu fer el projecte lingüístic com vulgueu, això és que els passant la patata calenta i tu mateix ja veuràs si tu apliques, acates o no la sentència, els està dient amb els centres, no?
El conseller, en aquest sentit, sempre, com a mínim a les últimes rodes de premsa, quan ha sortit, ha dit que ell ja li ha dit a la justícia que el responsable és ell, que no són els directors. El problema és que l'ELEC diu el que diu.
Clar, però el problema és que quan arribi una ofensiva judicial passarà com ha estat passant fins ara. No anirà a parar a l'administració del Departament d'Educació, anirà a parar a aquell centre que hagi aplicat la immersió lingüística. Ah. I ara la tindrem, i passarà el que està passant ara, que arribarà al Departament d'Educació i els hi dirà, acateu. Perquè l'escola de Canet i totes les altres escoles on hi ha hagut sentències judicials, la resposta ha estat aquesta.
No, de fet, s'han acatat totes fins ara. Com a mínim, que tinguem constància públicament, no consta cap escola en la qual, després d'una sentència, no hi hagi hagut un acatament per part del centre, no?
Sí, perquè han estat ordres, no, instruccions expresses del Departament d'Educació.
En fi, veurem avui. Em deia que era poc optimista, i escoltant la veig poc optimista i veig poc marge a un acord. Per tant, hem de donar per fet aquesta hora que demà i dimecres hi ha vaga a Catalunya una altra vegada.
Correcte, sí. Bueno, ja veieu que la línia del senyor conseller és de mantenir-se encara. És una persona per nosaltres amb un perfil molt prepotent i molt superb, i ell ha vingut, ja ho va dir molt clarament, ha vingut amb un paquet de mesures transformadores, que per nosaltres es tradueix en un desballestament del sistema educatiu dirigit cap a la privatització i la mercantilització dels ensenyaments, i tot això, doncs, anava amb la idea de posar-hi, de moment manté aquest pols, no? O aquesta seva dignitat, diguéssim, política, però nosaltres tenim molt clar que és una línia que no volem que s'instauri en el nostre sistema educatiu, i no creiem que ha de ser una política que hagin de seguir des del Departament d'Educació. És una errada molt grossa. Això malmet, doncs, l'educació d'aquest país, i nosaltres lluitarem fins al final per diguéssim, trencar amb aquesta dinàmica i tornar o instaurar una dinàmica molt més dialogant i negociadora.
Què els va semblar, per cert, que el president Aragonès donés el seu suport d'una manera tan clara i explícita al conseller, just quan vostès el que estaven demanant-li al president és negociar directament amb ell i no amb el senyor Cambray?
Doncs penso que bueno, són jocs polítics, no? És una manera, doncs, de mantenir el prestigi, entre cometes, o mantenir també aquesta dignitat, no? De dir, no, és que si ara... Clar, entenem que si el president doncs, acull la nostra demanda, el que fa és desprestigiar no? el conseller, i evidentment suposo que de moment no ho tenen... a contemplar, no és una opció a contemplar, i llavors, doncs, bueno, haurem de seguir apretant, perquè el que està clar és que si ells continuen amb aquesta dinàmica, nosaltres continuarem demanant la dimissió, perquè entenem que una persona, no?, que té un càrrec que representa un col·lectiu de treballadores i treballadors, el que ha de fer és respectar-los i dignificar la seva feina públicament, no desprestigiar-la com està fent. Jo no sé, nosaltres no entendríem o no s'entendria, no?, que el conseller d'Interior o el conseller de Sanitat sortís públicament a desprestigiar la tasca que fan els seus treballadors i treballadores i a trencar el diàleg amb ells públicament. No s'entendria, doncs, no sé, no s'entén, doncs, que des del Departament d'Educació faci seguir aquesta línia ja des de fa molts anys, i que es continuï mantenint i se't porti ja fins i tot fins als extrems de fer una campanya mediàtica menystenint i menyspreant el col·lectiu de treballadores i treballadors dels centres educatius. Ho trobem del jutjat de guàrdia.
Anem abocats a una vaga del 5 al 12 de setembre de l'any vinent?
Podria ser una possibilitat, no ho podem confirmar, no sabem com evolucionarà tot, i igual, doncs, no haurem ni d'arribar, tant de bo, perquè nosaltres el que tenim molt clar és que no volem estar en aquest conflicte, volem desescalar el conflicte, però hi ha d'haver voluntat per les dues parts, i de moment la voluntat només l'hem posat des de la part social, en aquestes mediacions. El Departament d'Educació no ha mostrat cap mena de voluntat de presentar propostes prou ambicioses com per solucionar el conflicte.
Veurem, doncs, cap a on va tot plegat. De moment, convocatòria damunt de la taula, dues jornades més de vaga a mestres i professors de l'escola pública d'aquest país, demà i dimecres. Senyora Segura, que vagi molt bé. Gràcies per ser-hi una altra vegada avui al Matí Ràdio Estel.
Moltes gràcies a vosaltres.